Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí! Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home! Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. I trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel. Lleida 91.5.
Esteu escoltant? Debat a bat. El Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, benvinguts a aquesta nova edició del programa Debat a Bat. Donada la situació anòmala, hem d'introduir canvis en la forma de fer els programes, com ja sabeu, els que ens escolteu habitualment. Per tant, disculpeu si la qualitat del so no és tan bona. Avui us oferirem una entrevista amb mossèn Lluís Sallant, vicari general del Bisbat, que ens parlarà de com s'han organitzat el Bisbat per respondre a aquesta crisi. Que tingueu una bona audició.
Notícies del Bisbat.
Recomanacions pastorals i doctrinals del bisbe Salvador en temps de pandèmia. El bisbe Salvador ha enviat una carta a sacerdots, diaques, religiosos i col·laboradors parroquials, ja que la situació de confinament s'està allargant. En aquest escrit, recorda que l'Eucaristia se celebrarà sense la participació dels fidels, però que això no vol dir amb l'absència del poble. Informa també que celebrarà l'Eucaristia de Diumenge de Rams a les 12 hores a la catedral i la Crismal el proper 7 d'abril a les 7 de la tarda, també a la catedral. Pel que fa a la missa de dimarts sant, només hi assistiran els 3 arxiprestos de la ciutat i la distribució dels sants olis es farà més endavant. La renovació de les promeses sacerdotals es traslladarà el proper 4 de juny. El nostre pastor també celebrarà la missa del dijous sant a la catedral a les 19 hores, la del divendres sant al mateix temple a les 5 de la tarda amb l'adoració a la creu i la vetlla pasqual el dia 11 d'abril a les 23:30 hores, com també l'Eucaristia del diumenge de Pasqua a les 12 del migdia. Pel que fa al sagrament de la reconciliació, aquest haurà de tenir lloc en un espai discret ventilat, fora del confessionari, amb la distància adequada i les mesures sanitàries pertinents. I pel que fa a les exèquies, no s'aplica la necessitat de les 24 hores per poder fer l'enterrament, i això afecta totes les defuncions, excepte la mort violenta. La diòcesi continua la seva tasca pastoral malgrat el confinament. El Bisbat de Lleida continua la seva tasca pastoral, evangelitzadora i caritativa malgrat la crisi sanitària del coronavirus. Al respecte, la diòcesi ha creat una comissió de resposta als nous reptes derivats del patiment, l'angoixa, la malaltia i les limitacions evidents que patim en aquest moment. El bisbe Salvador La presideix, en formen part, el vicari general i tots els delegats de les delegacions de Pastoral de Salut, de Pastoral Sociocaritativa, de Litúrgia i de Mitjans de Comunicació Social. Aquesta comissió reuneix cada dia, per videoconferència, per avaluar la situació i proposar al senyor bisbe les mesures més adients des del punt de vista pastoral. El bisbat ha posat en marxa també diverses iniciatives telemàtiques. Cada dia, mitjançant la web de la diòcesi i les xarxes socials, posa a l'abast de tots el comentari de l'Evangeli del dia. Dues vegades per setmana, proporciona el testimoni d'una dels nombrosos voluntaris que segueixen el servei de les persones en els diferents àmbits del treball de les institucions diocesanes. Per la seva part, la xarxa caritativa i social, bo incorporant les normes sanitàries de seguretat, no ha aturat l'acollida i el servei a les necessitats bàsiques de les persones que hi acudeixen, entre d'altres iniciatives. Diverses parròquies han reformulat la seva catequesi per tal que les famílies puguin seguir-les a través d'internet. Hi ha mossens que, sense presència de persones, ofereixen virtualment la celebració de l'Eucaristia a la seva comunitat. D'igual manera, hi ha catequistes que mantenen la seva relació amb les famílies a través de videoconferència. A més, tenim constància expressa que molts cristians, moguts per la seva sensibilitat humana i cristiana, diàriament es posen en contacte amb membres de la comunitat parroquial a la que pertanyen, especialment amb persones grans, malaltes o que viuen soles. L'acció d'escoltar, acompanyar i ajudar, inherent a la missió de l'Església, tant per via telefònica com principalment virtual, no queda aturada malgrat el greu i dolorós impacte del coronavirus. Al costat de les persones, lema d'una nova campanya de Càritas. En aquests temps d'incertesa, Càritas vol seguir al costat de les persones. És per això que, juntament amb les 70 Càritas diocesanes de tot Espanya, han decidit llançar una campanya de solidaritat per obtenir suport econòmic als programes d'ajuda urgent davant del coronavirus. Amb aquesta campanya volen recollir fons per continuar amb els programes d'atenció urgents davant la realitat que estem vivint i, per altra banda, sensibilitzar tota la població de l'impacte que té i tindrà tota aquesta crisi en aquelles persones que són més vulnerables.
L'entrevista.
Benvolguts oients, donem pas a l'entrevista. Com sabeu, a causa del confinament no podem gravar l'estudi i, per tant, farem l'entrevista telefònicament. Així que, si el so no és del tot bo, esperem que ens sapigueu disculpar. I avui, doncs, ara ens acompanya mossèn Lluís Sallán, que és el vicari general del Bisbat de Lleida. Mossèn Sallán forma part d'una comissió que ha creat el senyor bisbe per poder donar resposta a l'alerta sanitària que estem patint aquests dies. Benvingut a la nostra entrevista, mossèn Sallán.
Molt de gust.
Aquesta comissió que s'ha format, ens pot detallar una mica quina funció té?
Sí. Des del primer moment, ja dissabte, el dia 14-15, el dia 14-15 vam estar mirant amb el senyor bisbe la situació que podia venir. Llavors va prendre la decisió de convocar una plataforma de reflexió i de veure com podíem situar-nos des del punt de vista pastoral, des de la missió eclesial, dintre d'aquesta nova situació a la qual s'enfrontaven doncs, tot el món en general i en concret tots els membres de la nostra diòcesi. I per això vam veure les derivades que se'n podien sortir d'aquest, podien afectar o podien produir-se a partir d'aquest fet. En primer lloc, aquell dissabte vam convocar a la plataforma de pastoral sociocaritativa i a partir d'aquell moment van haver una sèrie de suggeriments que van cristal·litzar en aquesta comissió, la comissió de resposta que li diem. formada pel delegat de Pastoral de la Salut, perquè hi ha una derivada evident dintre d'això, formada pel delegat de Pastoral Litúrgica, formada pel delegat de Pastoral Sociocaritativa, pel delegat de Mitjans de Comunicació Social, per senyor bisbe i per mi mateix, que ens reunim cada dia. Ara hi ha algun dia que no ho fem, segons com veiem la situació, però que habitualment fem una valoració d'on passem i de com hem d'anar entomant tot el calendari de treball pastoral de la diòcesi en una situació tan anòmala, tan penosa, com és la que està patint el nostre poble ara.
Bueno, mossèn Sallan, tothom ens donem compte de lo que això suposa, perquè per començar ens hem de quedar una mica, en fi, bueno, ens hem de quedar a casa, vaja. Llavors, ens podria explicar una mica de cada una d'aquestes plataformes i, o sigui, d'aquests diferents vessants i aquests eixos, com s'està abordant el tema? Per exemple, en Pastoral Sociocaritativa, que de fet és la primera que va donar el tret de sortida, no? Per lo que m'ha dit.
Nosaltres vam convocar, sí. Vam convocar amb la presidenta, presidint el senyor bisbe, la xarxa, tota la xarxa sociocaritativa del bisbat. Uh-huh. Perquè em semblava que allí hi havia doncs una repercussió d'una manera molt intensa de la situació que s'estava ja intuint que es podia desenvolupar. Uh-huh. Sí, sí. A veure, aquestes dimensions han anat posant en evidència que estem davant d'uns nous recursos, d'uns nous llenguatges, com per poder fer funcionar tots els serveis de la nostra diòcesi, serveis litúrgics, o sigui, serveis de l'anunci de la paraula, serveis de la pregària i serveis també de la caritat, de la justícia. Llavors, aquest ha estat el primer que hem hagut de posar en marxa en la primera setmana, que va ser la setmana intensa de xoc davant de la situació que va aparèixer. I, per tant, capacitar a les persones implicades, els caps de les delegacions aquestes, també els membres, els equips de delegació, capacitar-los per tenir una estructura electrònica que ens permetés les reunions virtuals que anem fent i, per tant, anar activant tota la dinàmica de treball que s'estava duent i que no falta res a ningú. Des d'aquesta perspectiva, hem anat veient com la xarxa sociocaritativa no ha cedit en cap moment, va prendre unes decisions en funció de la normativa que anava sortint ja en aquell moment, decisions de que el voluntariat, evidentment, en moltes ocasions, era personal de risc. Per tant, s'havia de prescindir d'aquell voluntariat, calien mitjans de protecció, s'havia de refer, per tant, redistribuir el voluntariat, però que a hores d'ara no s'ha aturat en cap moment ni l'atenció en els pisos, ni el repartiment de menjar, ni els menjadors socials, etc. No s'ha aturat absolutament res.
O sigui, gràcies. Que amb això que està dient, hi ha un equip de voluntaris que continuen actius atenent totes aquestes necessitats.
Hi ha un molt nombrós grup de voluntaris en diversos llocs, evidentment. Aquells que estan en les llars del seminari, en el tema d'habitatge, en el tema de l'acollida a través d'arrels, en el tema de la botigueta, en el tema de la distribució d'aliments, sigui a la Mercè, sigui a Santa Teresina, sigui a la parròquia de Sant Martí, etcètera, etcètera. Sigui el menjador Jericó, sigui el moviment vicencià. No s'ha aturat absolutament res i s'està atenent, doncs hi ha una parròquia a 400 famílies al cap per mes, o a 40 persones al dia en una altra parròquia, etcètera. Aquesta acció caritativa, que és simplement allò que Jesús ens diu, aneu, ensenyeu i cureu. I en això coneixeran que sou dels meus. Vaig tenir fam, vaig tenir set, estava sol i tu vas estar allà. Estava malalt, em vas visitar. Per tant, aquesta acció forma part de l'ésser, de la entitat de l'Església. I aquesta és una feina que avui, gràcies a aquesta disponibilitat del voluntariat més jove i amb totes les mesures de precaució aplicant la normativa que ja deriva per a tothom, deriva del govern per a tothom, doncs no solament no s'ha aturat, sinó que s'ha intensificat i que s'està en cooperació també amb els serveis socials que fa l'Ajuntament i es fan en xarxa.
Molt bé. I pel que fa a la pastoral de la salut, quines accions es poden fer o s'estan fent en aquests condicionants que tenim actualment?
La pastoral de la salut en aquest moment, tota vegada que el servei ordinari que es feia d'hospitals i de clíniques ha quedat tancat en aquest moment, sí que el que s'ha fet és destinar una persona, se li ha proposat, mossèn, que estigui disponible per les famílies que ho demanin, sigui en l'Hospital Santa Maria, sigui en l'Hospital Arnau. Hi ha diverses famílies que han requerit aquests serveis d'atenció, de pregària pel seu malalt dintre de l'hospital. Amb les mesures corresponents, doncs s'ha anat fent. També, des de la Delegació de Pastoral de la Salut, s'està al dia de tots els requeriments i necessitats que hi ha i es veu la perspectiva. Ajuda a modular, per tant, ja se fa de peus a terra ser realista en les orientacions que es donen als mossens, en les orientacions que es donen a les parròquies o bé en les mesures estratègiques de cara al present i de cara a un futur immediat.
Pel que fa a la litúrgia, a la pastoral litúrgica, bueno, vostè ja ha anomenat algo, no? Ha anomenat l'anunci de la paraula, ha anomenat pregària. Ens ho pot ara detallar una mica quines accions s'estan fent i com pot accedir la gent a aquestes accions?
Dintre de la pastoral...
Pastoral litúrgica.
Sí. En la plana web del Bisbat hem obert unes finestres per ordenar una mica totes les dades que anaven venint. S'ha posat en marxa allò de l'Evangeli a casa, s'ha posat en marxa el testimoni d'esperança i de vida enmig del coronavirus que fan una sèrie de voluntàries, una sèrie de persones explicant quin és el treball que estan realitzant en aquest context nou, o bé subministrant també materials o recollint les aportacions del senyor bisbe. També, des d'aquesta perspectiva, s'han organitzat la informació a totes les parròquies de les plataformes que els permeten seguir, sigui l'Eucaristia en castellà o en català, o bé algun altre acte de caràcter religiós. També, avui mateix en la reunió amb els arxiprestes i el senyor bisbe, hem acabat de concretar-ho, es posarà a l'abast de la gent el seguiment que poden fer, sigui en castellà, sigui en català, sigui només en àudio, sigui també en àudio i vídeo, dels actes de la Setmana Santa.
Això li anava a preguntar, perquè tenim la Setmana Santa ja aquí mateix, i ara ens tocarà viure una Setmana Santa completament diferent, de fet, mai vista, no?
Mai vista. És a dir, una Setmana Santa en la qual haurem tots fet allò que ja des del dimecres de cendres ens deia, que t'has de recloure en la teva cambra i des de la teva cambra allí veure el ressò de la paraula de Déu en el teu cor i donar gràcies i situar-te davant de Déu. Això és la pregària. Per tant, estem reclosos en aquesta cambra, que és la nostra llar. Afortunadament, per a molts, acompanyats. És una reclusió en comunicació. Però, desgraciadament, per bastants altres, estan sols o bé tenen malalts que estan en situació de risc o que estan ingressats i que els que els han cuidat han de viure com a semireclosos dintre de la pròpia llar. Aquesta situació és una situació difícil pels testimonis que ells mateixos ens estan dient i que els mateixos rectors en el contacte habitual que tenen amb la seva comunitat de manera virtual o de manera telefònica, doncs estan constatant.
Finalment, mossèn Sallan, voldria adreçar algun missatge a les persones que estan escoltant aquesta entrevista?
Doncs primer, aquesta situació és una situació que apel·la a la nostra consciència, a la nostra manera d'entendre la vida en aquest món, d'entendre la gestió dels recursos, d'entendre també les relacions interpersonals i les relacions entre les comunitats grans. Apel·la amb això i està demostrant que des del nucli familiar, des del nucli d'acollida, des del nucli de comprensió, des del nucli d'afecte, carinyo i entrega, que és la família, realment des d'aquesta experiència d'acompanyament i d'amor i de tendresa, se pot enfrontar situacions tan crítiques, tan dures, tan difícils, com les que moltes famílies viuen. I per tant això és una invitació a canviar els punts de referència que moltes vegades en la nostra societat estan presents. Uns punts de referència basats fonamentalment en el prestigi, en la influència, en el domini, en el control, en una fe cega, en una tecnologia que ens ho donarà tot resolt perquè serà la gran salvadora de la nostra vida, o bé en un individualisme perquè realment m'he de protegir i perquè jo, mentre jo pugui subsistir bé, doncs tot el món està bé. Això fa crisi enmig d'aquesta situació. Una forma de viure, una forma d'interpretar les relacions entre les persones i posa en valor tot allò que és el nucli familiar, tot allò que és la identitat personal, tot allò que és mirar-se al mirall i treure de si mateix el millor que té. Aquesta crisi està posant, de fet, en evidència socialment el millor de les persones, ho estem veient constantment, afortunadament hi ha ressò social del millor de les persones, perquè habitualment veníem d'una tradició en la que el ressò social era simplement del més negatiu, del més conflictiu, del menys positiu en la societat. Per tant, des d'aquesta visió esperançada i des d'aquesta confiança en què realment unint, sumant, podem realment avançar i respectant la dignitat de cada persona, jo penso que és el gran aprenentatge que ens proporciona una situació tan dura, tan difícil, tan conflictiva per a molts com és la present, i que seguirà sent present. Seguirà sent present en els seus efectes posteriors que realment deixaran ferides profundes en moltes famílies, en el nivell laboral, en el nivell de les conviccions, en el nivell del sentit de la vida, en el nivell també socioeconòmic.
Pues moltes gràcies, mossèn Sallan, per informar-nos de com està portant aquesta qüestió el bisbat i per donar-nos aquest missatge, que no deixa de ser un missatge també esperançador. Moltes gràcies.
Pues molt bé, moltes gràcies.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Cuidar la vida i afrontar la mort. Benvolguts diocesans. En aquest moment tan complicat que passa al nostre món, torno a tractar un tema del que us vaig donar una primera informació el passat 19 de gener, amb motiu de la publicació de Sembradors d'Esperança. Acollir, protegir i acompanyar en l'etapa final d'aquesta vida. T'ho va fer la Subcomissió Episcopal de la Família. I és un tema que és molt important per a la mort i sobretot també per a com podem tractar al final de la nostra vida. Fa poques setmanes vaig llegir un article a la premsa diària que em va sorprendre moltíssim sobre un tema com aquest, el tema de la mort, de la vida o de l'eutanàsia. El seu autor comentava, i el cito de memòria, la contradicció que establia entre les persones i grups que en l'actualitat defensàvem la vida i es posicionàvem contra la eutanàsia i el suïcidi assistit, i fa uns anys encoratjàvem la guerra d'Iraq, que tantes morts havia provocat en aquell país i en tot l'Orient Mitjà. Tractava de desqualificar l'autor i fer callar els que manifestaren una opinió contrària a aquest projecte de llei que fa unes setmanes estava programat en el Congrés. Unes breus consideracions a aquest article. És una mica forçat o ridícul, diria jo, barrejar dues realitats tan diferents com la guerra i una llei en temps de pau que provoca la mort, sobretot quan es concreta en un sol episodi. És l'única guerra que hi ha hagut en els últims 100 anys? No s'han produït altres conflictes per interessos, per ideologies o ansis de domini? La mateixa argumentació es pot utilitzar a la inversa. Per què els que clamaven aquells moments per la vida i per la pau ara sol·liciten per llei la destrucció personal i la mort? Si de coherència parlem, és recíproca. Penseu en l'elevada quantitat de guerres, petites o grans, locals o internacionals, que encara avui s'estan produint. Els catòlics preguem sempre per la pau i dediquem un dia especial, l'1 de gener, a demanar i a treballar per la pau en tot el món. La nostra postura i el nostre treball per la pau i per la vida, per a sempre i per a tothom, ens faculta per aixecar la veu contra aquesta proposta governamental. Hem de recordar que no és solament una qüestió religiosa, és també una qüestió social. Afecta a tota la societat. És una qüestió que la Iglesia té dret a poder manifestar la seva opinió amb total llibertat, sense que ens vulgui inhabilitar pel nostre passat, per les nostres conviccions o per la pretesa imposició que volem aconseguir per a tothom. Els que presumeixen i pregonen llibertat no poden fer callar a un significatiu grup socialment implantat. La nostra fe marca els límits de les opinions. Som creats per Déu, que és l'autor de la vida, ens acompanya al llarg del nostre recorregut en aquesta terra i determina el seu final. Nosaltres defensem la vida des de la concepció fins a la mort natural. No acceptem l'homicidi, l'avortament, el suïcidi assistit o l'eutanàsia. Lluitem contra el sofriment i exigim la cura, l'estima i la protecció i l'acompanyament dels malalts. Esperem, abans que res, una legislació sobre les cures pal·liatives que tanta falta fan per a tots. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Hem arribat al final del programa d'avui. Us convidem a reflexionar en el fet de que hi ha gestos molt bons fets per moltes persones, un fet que ens estava assenyalant mossèn Sayan. Que tingueu una bona setmana.
El secret de la felicitat no està en fer sempre el que un vol, sinó en voler sempre allò que es fa.
Lleó Tolstoi, escriptor.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.